Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit aquest matí en un discurs davant del Consell d'Europa, dins una visita al Tribunal Europeu de Drets Humans, que Espanya és una democràcia plena, amb separació de poders i drets dels ciutadans garantits. Ha remarcat el que ha qualificat de fortalesa de l'Estat de Dret. Sánchez també ha dit que tant la unitat d'Espanya com les particularitats i les diferències dels territoris de l'Estat queden garantides. També us expliquem que el Tribunal Suprem ha desestimat les peticions de les defenses que demanaven posposar de 3 setmanes l'inici del judici del procés català. Així doncs, el judici començarà dimarts vinent, com s'havia anunciat després que les defenses volien estudiar les proves admeses pel tribunal. El recurs l'havien presentat les defenses de Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull. També ho havien fet abans les d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Carme Forcadell. A Veneçuela, un grup de militars del país han bloquejat amb remolcs de camió i contenidors un pont fronterer entre Colòmbia i Veneçuela. Es tracta d'un intent del règim de Nicolás Maduro de tallar el pas des de la ciutat colombiana de Cúcuta, un dels punts on s'ha de concentrar l'ajuda humanitària internacional reclamada per l'autoproclamat president Juan Guaidó. I també destaquem que el jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels detinguts per l'agressió sexual múltiple a una noia de la ciutat. 6 detinguts més han quedat en llibertat amb càrrecs. Només n'envia una presó al jutge perquè n'hi ha un altre que no està identificat i en l'altre cas, dels 3 més directament implicats, hi faltarien proves. I a les 7 de la tarda es presenta el calendari interreligiós interconviccional a Girona, al centre cívic del barri Vell.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle indecisa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle sense recursos. Moltes dones d'avui no són la dona del segle XXI que imagines. Truca al 900-811-888 i col·labora amb Mans Unides.
Els més grans i els més petits es troben, es descobreixen i dialoguen a grans històries, relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Un diàleg intergeneracional únic. Grans històries. Cada divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
Benvinguts al Viure des de l'essència. Avui parlarem de l'alimentació des del punt de vista de les emocions amb l'inspiradora nutricional Marta Vergés. Com podem diferenciar la gana emocional i la gana real?
Música.
La realitat del canvi pedagògic 2020-2030 proposat per la UNESCO cada vegada més a prop. En parlarem amb el director Màster Online en Educació Integral Holística, Ignasi Salvatella. En el dia d'avui ens resulta difícil de desconnectar. Conversarem amb el psicòleg Marc Massip, expert en addiccions a les noves tecnologies i director de l'Institut Psicològic Desconnecta. Què és la ginecologia holística? Quines són les etapes vitals de la dona? Ho conversarem amb la doctora Emma Esteve, especialista en obstetrícia i ginecologia. El propòsit com a valor transformador de la societat amb el CEO en Economia Humana, Ferran Caudet. Ens respondrem les següents preguntes. Com prenem les decisions econòmiques? Com hauríem de prendre-les? En el Consell de Salut de la Setmana de la Fundació de la Mútua General de Catalunya, Mireia Montagut ens explicarà com hem de reaccionar davant d'una cremada. Què és el que mai hem de fer? El nostre cos és matèria o alguna cosa més? En parlem amb la doctora Luján Comas, llicenciada en Medicina i Cirurgia. El cos com un holograma. I per finalitzar el Viure des de l'essència d'avui, parlem amb el senyor Fèlix Benz, president del Cercle Real Artístic de Barcelona, dels seus orígens en el món de l'art. Si els sembla, doncs, comencem.
Viure des de l'essència. Alimentació i emocions, amb la nutricionista Marta Vergés.
A la secció d'alimentació ens acompanya la inspiradora nutricional i autora del llibre Comete el tarro, Marta Vergés. Marta, benvinguda.
Moltes gràcies. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
També ets presentadora del programa Menja't el món, no? Que el podem veure penjat a les xarxes socials.
Sí, és un programa que es va emetre la primavera passada i ara els 12 capítols estan penjats a les xarxes. I bé, parla sobretot sobre el tema del canvi d'alimentació a una alimentació més saludable i un estil de vida més saludable.
També creador del projecte Que Alegria, no? Perquè des de l'alegria, la il·lusió del cuidar-nos, podem ser la nostra millor versió.
Totalment, totalment. Crec que el canvi ha de ser sempre des de l'alegria, des de la diversió i no des del sacrifici.
Avui parlem de l'alimentació des del punt de vista de les emocions, no? Descobrirem com els aliments ens generen diferents estats d'ànim, no? És curiós com pot arribar a canviar. Marta, com podem diferenciar la gana emocional de la gana real?
Sí, aquesta és la gran pregunta, perquè moltes vegades he dit que sempre el millor és escoltar el nostre cos, el que ens diu, perquè ens ajuda molt a escollir el que hem de menjar, perquè és el més savi de tots. Però, clar, a vegades em diuen, Marta, però clar, a mi el meu cos em demana menjar xocolata.
I l'estic escoltant, eh?
I l'estic escoltant, aleshores. Clar, hem d'aprendre a diferenciar el que ens diu el nostre cos, que a vegades ens confon, val? Aleshores, la primera pregunta que ens hem de fer és, quan ens ve gana, hem de pensar en un aliment saludable. Per exemple, una poma. Si nosaltres ens sentim satisfets amb la idea de menjar una poma, això era gana real. Val? En canvi, si no estem satisfets i el que busquem és dolç o greixos o menjar processat, això ja és una pista de que la gana és més emocional que real. I després també la gana emocional és una gana que ve de cop, d'una forma sobtada. En canvi, la gana real va mica en mica, no? És mica en mica que sentim que comencem a tenir ganes de menjar.
La importància també de quan mengem, dir, no en vull més, aquesta necessitat de menjar, és dir, per un moment, a veure el meu estómac, quan em diu que ja en té prou, quan
se
sent saciat. No?
Aquest és un altre símptoma, perquè la gana real, quan mengem, ens sentim ja satisfets. En canvi, la gana emocional és aquella gana que menges i menges i menges i segueixes tenint gana.
Quins altres ingredients, valga la redundància, parlant d'alimentació, els hi donaries als nostres oients, no? Perquè es puguin escoltar bé el seu cos, el seu sentir.
Sí, també és fer-se la pregunta de què tenim gana realment. Pensa que l'alimentació, o el menjar és un dels actes que més fem servir com a moneda de compensació. Val? Quan tenim un mal dia, quan tenim un bon dia, qualsevol cosa que ens passa, moltes vegades busquem aquesta compensació amb el menjar. I és preguntar-nos realment si la gana que tenim és d'això, perquè moltes vegades la gana que tenim és d'altres coses que no ens estem donant a la nostra vida, no? Per exemple, podríem intentar buscar compensacions amb altres activitats, per exemple, anar-nos a fer un massatge o quedar amb unes amigues.
Aquest punt d'endolçar-nos la vida en lloc d'amb un aliment, amb un dolç, és endolçar amb mimos, no? Podríem dir-ho, també.
Podríem dir-ho, sí, perquè moltes vegades és això, és el no permetre'ns a la nostra vida donar-nos espais o donar-nos coses que ens donin plaer, no?
Quant temps dedica Marta Vergés al dia per mimar-se?
Ostres, menys del que voldria, t'he de dir. El que passa que tinc ja un entrenament nutricional que m'ajuda, que em puc permetre tenir una mica menys, però sí que intento cada dia prendre'm el meu temps, per exemple, al matí. El matí és una cosa que jo m'estimo més llevar-me una miqueta abans i poder tenir una hora abans no surto de casa per anar-me despertant, per preparar-me el meu esmorzar. A vegades detalls com aquests ja canvien el dia, no?
Aquest ritme, aquest ritual.
Sí.
Quants àpats al dia recomanaries perquè el nostre cos estigui, diguem-ne, satisfet i se senti nodrit?
Mira, això... Hi ha moltes escoles nutricionals que diuen coses molt diferents i al final, com tota la nutrició, té molt a veure amb nosaltres. Val? Cada organisme és un món a part i hi ha persones que, segons el seu metabolisme, li va molt bé menjar més vegades al dia i menys quantitat, i hi ha persones que amb pocs àpats i amb els nutrients que necessiten és suficient. Però sí que és veritat que per tenir un equilibri emocional, val? Un equilibri també en el nostre sucre en sang, val? Uh-huh. En el nostre índex glucèmic, això també ens fa fluctuar l'energia, i perquè tinguem una bona digestió, és molt convenient deixar passar unes 3 hores entre àpat i àpat. Val? Que el nostre sistema digestiu realment pugui descansar i tot faci les funcions que ha de fer.
La importància de diferenciar, no?, aquesta gana emocional amb gana real. Algun altre ingredient més que puguem afegir-hi perquè els nostres oients puguin anar entenguent, no?, aquest concepte?
Sí. Mira, una altra cosa que també és bona és quan ja hem detectat que el que ens passa és això, fins que realment no ens donem a la nostra vida altres alternatives d'obtenir plaer, el que també va molt bé és, a dins de la nostra alimentació, anar fent petits canvis. És a dir, una de les coses que més ens altera emocionalment és el consum de sucre, val? Perquè altera moltíssim la nostra energia, ens torna hiperactius, ens dona un subidon, no? És el que busquem.
I que aleshores, tal com pugem, baixem.
Tal com pugem, baixem. Aleshores, paral·lelament a tot aquest canvi, perquè tot va en paral·lel i tot són moltes bandes per on hem de treballar, està molt bé que, mica en mica, anem aprenent a substituir aliments potser massa ensucrats o ultraprocessats per aliments que ens donin un equilibri emocional més bo.
Comencem des del petit canvi, Marta. Recomanem als nostres oients que anem petits canvis.
Petits canvis, sempre.
Canviar un dolç per una poma. A veure què passa.
Per exemple,
el nostre cos es revelarà.
Totalment, totalment.
Però tinguem paciència.
Sí, i aleshores allà hem de comptar. Hem de comptar fins a 100, a veure si comptant i respirant. La respiració és molt bona, la respiració ens ajuda molt. Si no sabem respirar, val la pena anar a fer algunes classes de ioga o de respiració conscient, o inclús ara per internet, que hi ha molts tutorials que també ens ensenyen. La bona respiració també ens ajudarà molt a calmar-nos i a calmar aquesta gana emocional.
A poder agafar perspectiva.
Correcte.
Posem-hi consciència, moltes gràcies.
Però realment és un entrenament, Glòria, perquè la ment, sempre el cervell, sempre ens portarà a l'opció fàcil i a la que no ens convé.
Quants dies podem trigar a agafar aquest ritme, no?
Aquesta, sí, això també hi ha moltes teories i també dependrà de cada persona, però és llarg.
Paciència.
No, paciència.
Moltes gràcies, Marta.
Moltes gràcies.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Educació integral holística, amb el pedagog Ignasi Salvatella.
Director, màster online en educació integral holística, president d'Educació 22, Món Solidari. Ignasi Salvatella, benvingut al Viure des de l'Essència.
Moltes gràcies.
La realitat del canvi pedagògic 2020-2030 proposat per l'UNESCO. Molt interessant el tema, el que parlarem avui.
És molt important perquè des de la Primera República no teníem un moviment tan important a tot el món. O sigui que com a catalans i gent de parla catalana, doncs tenim un gran repte. Sempre hem sigut innovadors i ho tornem a ser. Aquesta és la gran notícia.
Això amb els nostres oients, no? Què ens estan dient? Cap a on anem?
Mira, clar, els informes de la UNESCO no són vinculants per al món, però són orientadors. I no són vinculants perquè des de 1972 ja es va fer un informe que parlava d'educar per ser. Ja deia que el futur seria educar per ser. El 96, que és el més conegut en tot el món educatiu i pedagògic, l'informe de l'ORS, parla de quatre pilars de l'educació, on hi ha el ser, el conviure, el fer, l'aprendre... I encara estem a les beceroles, però ja ens hi hem posat.
Molt bé.
I el 2015, o sigui, cada 20 anys, més o menys, ja ens diu que l'educació ha de ser humanista, centrada en la persona, i holística, que vol dir integral.
Que important.
Que ha d'atendre a tota la persona i no només a coneixements, que és el que hem tingut de fer durant tota la revolució industrial. Era molt important per l'avanç científic tenir coneixements, però ara ja és molt important centrar-se en el ser.
Aquesta visió holística tan important.
Clar, i això ens ho està dient ja la UNESCO, els experts mundials en educació, a tots els nivells educatius fins a la universitat, o sigui, tots. I també parla de que l'educació és a l'ample i al llarg de la vida, o sigui, que estem educant-nos sempre. Perquè si l'educació és el que oferim a les noves generacions perquè s'incorporin a la nostra societat, doncs és la relació amb la societat, l'educació, i per tant els codis de relació. Per tant, això ens passa en cada instant. Educar-nos és un procés de vida-aprenentatge. Educar és el procés de la vida.
Vull dir que els avenços científics no ens han portat a un món millor, no? Cal educar per ser bones persones. Això no podem perdre de vista.
Sí, la veritat és que ens mirem al món i tenim molts coneixements científics. És el moment on hem invertit més capacitat tecnològica i econòmica, recursos, i ens mirem al món i no va pas millor. És el que hem necessitat fins ara. O sigui que en realitat no és una crítica, sinó un agraïment. Evidentment hi ha desajustos sempre, però mirat en global, amb una mirada ampla, sortint-nos del nostre lloc petitó, doncs hem avançat. Però arriba un moment on necessitem conèixer-nos, necessitem anar cap endins, necessitem...
Sentir,
ser, estimar, per aplicar aquests coneixements, perquè ja hem vist, no?, el clàssic de l'energia nuclear, no?, la metàfora que es posa, pot servir per bo o per dolent, o sigui que depèn de les persones aquesta tecnologia. I el que està proposant aquest canvi pedagògic és que posem al centre aquest ser, el conèixer-nos abans de conèixer l'exterior, conèixer l'intern.
Hi ha molta necessitat, ho deus viure molt en el teu dia a dia, no?, com a director del Màster Online Educació Integral Holística i com a president d'Educació 22, no?, per aquest món solidari. Hi ha molta necessitat. Com sents la resposta de la gent davant d'aquests canvis que estem visquent?
Mira, hi ha una demanda social importantíssima. Jo crec que tots els que ens estan escoltant, però la societat en general, tothom està buscant la possibilitat de ser feliç, no?, i buscar relacions felices, treballs que no et portin estrès, una vida social agraïda...
De fet, no demanem gaire més, sinó estem anant camí a l'equilibri, no?, aquest...
I aquest plantejament, doncs, es veu amb la societat. Els alumnes que ens venen al màster online d'Educació Integral Holística, doncs, estan buscant respostes per poder trobar camins per anar cap a aquest interior i com combinar-lo en aquest procés de canvi. perquè, evidentment, els coneixements encara són importants, els treballs els tenim així. La UNESCO ens diu que no haurem de centrar l'educació en el món del treball com està centrada ara, coneixements per anar a treballar, sinó que primer haurem de fer una altra cosa, no? I llavors nosaltres oferim aquestes eines i la gent que ve, ve amb moltes ganes de trobar-se, perquè, clar, tu no pots ensenyar el que no saps. Per tant, si et trobes a tu mateix,
pots donar,
pots donar i ajudar els altres a trobar-se. I a partir d'aquí aprendre.
I alguna web que puguis recomanar als nostres oients que diuen... Sí, comparteixo molt el que està dient l'Ignasi Salvatella. Com ho puc fer per tenir més eines, no? Més informació, algun llibre, alguna web, on puguem seguir tirant d'aquest fil, no?
Mira, hi ha un llibre recent sortit aquí a Catalunya, que és el del Josep Gallifa, que es diu Educació Integral. Hi ha un altre llibre d'Ana María González Garza, de la Universitat de Mèxic, que és en els que basem el màster online, que es diu Educació Holística. I tenim al mateix temps doncs, la nostra web d'Educació 22 i el gran moviment d'Escola Nova 21, que amb aquest nom també, que això és un gran repte perquè just abans del Nadal del 2018 s'ha fet un compromís per part de la Generalitat de Catalunya d'aplicar tot aquest canvi a totes les escoles de Catalunya del 20, durant el 20 al 30, o sigui, durant 10 anys hi haurà tot un procés de canvi pedagògic que jo crec que és similar al de la Primera República.
Quina meravella. Seguim amb aquest canvi. Gràcies per estar aquí amb nosaltres, el virus de l'essència, compartir des de l'educació i des d'aquestes famílies que moltes vegades no saben cap a on agafar-se o cap a on mirar. Seguim aprenent. El camí és llarg i alhora farem que sigui un camí bonic.
Moltíssimes gràcies i així ho esperem i així volem impulsar-ho.
Fins ben aviat, Ignasi.
Viure des de l'essència. Amb Glòria Montasell. Addiccions a les noves tecnologies. Amb el psicòleg Marc Massí.
Ens acompanya Marc Massí, psicòleg expert en addiccions a les noves tecnologies. Marc Massí, benvingut al Viure des de l'essència. Com estàs?
Molt bé i molt content d'estar aquí.
Director de l'Institut Desconnecta. I autor d'un llibre que és un gran èxit, que anomenat Desconnecta, ens ofereix la dieta digital per superar aquesta addicció que, Déu meu, com anem, no?
Bueno, jo penso que l'èxit no serà segurament tan nostre com a figures públiques, com li pot passar a altres persones, sinó conferències, tallers, quan parlem amb medis, amb mitjans, ens donem compte de que l'èxit està en la preocupació actual. És a dir, comença a haver-hi un moviment social dintre de les estadístiques i de les actuacions que veiem pel carrer, i veiem, no? Doncs, que, per exemple, el 77% de la població pateix el conegut com a nomofòbia, que és aquella por irracional a tenir el mòbil no amb tu o desconnectat. Veiem que el 21,3% dels adolescents són addictes a la xarxa, quan a Europa ho són el 12,7%, és a dir, som el país d'Europa amb més addicció a la xarxa, quasi bé duplicant la mitja. Clar, ens...
Davant d'això?
Davant d'això, clar, la societat, doncs, jo ho comparo i sé que és una mica bèstia, però amb el mur de Berlín, amb l'heroïna, amb el tabac, amb el cinturó, no? O sigui, són canvis que s'han anat donant a través de la història, que mai haguéssim pensat, que ara un paquet de tabac posa que fumar mata quan el compres, i ja està passant perquè hem vist que és pel bé de la societat, no? O el mur de Berlín, que si no hagués sigut pel poble, doncs no s'hagués caigut, no? A partir d'aquí ho relaciono amb l'heroïna perquè és algo que no sabíem que era tan dolent, que ha arribat, que ens ha vingut sense full d'instruccions, però que quan l'hem consumit, en aquest cas l'heroïna, amb un consum X mínim, ja és dolenta, el mòbil amb un abús, no? Aquesta seria la diferència entre potser la droga, l'alcohol i el telèfon mòbil. Però els tres elements, o cap dels tres elements, mata i en canvi el seu ús, o en aquest cas amb el telèfon mòbil mal ús, està arribant a causar morts, no? Espanya és la primera causa d'accidents a Espanya és mirar, utilitzar...
Correcte.
O estar pendent del telèfon mòbil amb més d'un 72% dels accidents, no? Per tant, estem en alarma.
Posem-hi consciència, eh? És aquest punt. Despertem d'una vegada de realment les conseqüències.
Bueno, ens hem de començar a donar compte de què està passant. I que ja no és una persona exagerada que diu estàs tot el dia amb el mòbil. Estem veient a les terrasses gent constantment amb el telèfon mòbil i ignorant el que té davant, no? I estem veient a gent que creua el carrer sense mirar i té un accident, gent que cau. Estem veient gent que se sent ofesa, parelles que tallen.
Els entesos, estem abduïts.
Exacte. A mi, algú que em preocupa i em resulta inclús divertit és quan algú té una conversació i totes les connotacions que desperta aquella conversació són negatives, no? O sigui, hola, com estàs? I llavors tu has vist el missatge i no em contestes i jo a través del doble xec ho sé. Llavors totes les meves connotacions al cap són d'aquelles...
Imagina't el que
deixem de dir,
exacte.
No, tot és dolent, no pot ser que no estigui... O el llenguatge que han creat els adolescents, no? Per exemple, que hi ha que contestar ja. La immediatesa aquesta que genera, o el fet de que quan vols generar interès en l'altre no el contestes durant un temps i això li genera, no?, aquesta ansietat que quan tu li contestes se li relaxa.
I quina resposta hi ha davant de tot això? Com ho podem parar, Marc? Realment creus que podem parar-ho?
Sí, perquè crec molt amb els humans, encara que em sembla que hi ha una idiotització general i no baixaré el to de la paraula perquè crec que és el que és, no? O sigui, veure 12 nanos sentats enrotllant a tots amb el mòbil em resulta...
Esgarrifós.
I molt alarmant de cara al que estem fent els adults per aquests nanos, no? Crec que hi ha una solució que té dues parts, no? Formació, educació, prevenció, des d'escoles, famílies... Això requereix educació pels educadors, no? O formació pels formadors i formació pels pares, òbviament, perquè jo sempre comparo els adults, en aquest cas amb els joves, amb el dòping i l'antidòping, i crec que l'altra part fundamental és que qui mana l'estat... fiqui normes com s'ha posat, doncs, amb les drogues, amb l'alcohol, hi hagi edat mínimes, ús i no ús.
Estem parlant de posar normes, de posar ordre. El llibre, quin any va ser el que va sortir a la llum? De quin any estem parlant?
Aquest any,
aquest mateix, el 2018. 2018.
Sí, l'any passat ja.
El 2017.
No, 2018.
Calentó. Està recent sortit del forn.
Vaig tenir una anècdota l'altre dia espectacular, em vaig trobar el president de Planeta, i quan li vaig explicar el que feia, em va dir, hauries d'escriure un llibre. I dic, ja n'he escrit un, i em diu, amb qui? Dic, amb tu.
Molt bé, bona resposta.
I vam tenir una gran connexió real.
És que hi ha molta necessitat. Si et sembla bé, ho deixem aquí per avui. Recordem el llibre Desconnecta de Marc Massip. Molts pares probablement estan escoltant-nos amb ganes de més, però el proper programa més. Sí, Marc?
Moltes gràcies, Lore.
Fins la propera setmana.
Fins la propera.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Salut i benestar de la dona, amb la ginecòloga Emma Esteve.
A la secció de Salut i Benestar de la Dona ens acompanya la ginecòloga llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en obstetrícia i ginecologia, la doctora Emma Esteve. Benvinguda al Viure des de l'Essència.
Gràcies, Glòria.
Molt contents que estigui aquí amb nosaltres a compartir aquesta visió del món de la dona, no? Perquè vostè els darrers 25 anys ha treballat amb tècniques de reproducció assistida i fa just 6 anys va viure una transformació personal i professional. Què va passar, doctora?
Doncs sí, lamentablement a vegades hem de passar per crisis greus a la nostra vida per adonar-nos en compte de que una altra visió del món i canviar-nos a les ulleres del color que ens les han posat és possible. Per a mi medicina només n'hi ha una, però la que m'havien ensenyat a la facultat per mi es quedava curta. I quan jo vaig tenir un càncer fa 6 anys, vaig necessitar ser una part proactiva de la meva curació. I vaig començar a investigar, vaig començar a llegir sobre nutrició, a investigar, i em van començar a caure informacions sobre que un mateix podia transformar la seva vida, i ho vaig decidir fer. Vaig decidir que la meva malaltia no seria un mar de llàgrimes i de lamentacions i que seria un camí de superació. de superació personal i de transformació de la meva vida, de viure la vida que volia viure i, bueno, al final per quan em morís, no? Poder dir que havia viscut la vida intensament, no? I no lamentar la mort, sinó pensar que és més important haver viscut la vida que no morir sense haver-la viscut.
A partir d'aquí comença un viatge d'introspecció important?
Sí, comença un viatge d'autoconeixement i d'introspecció important i en aquest camí que jo vaig realitzar, que em va portar tant i que m'ha ajudat a viure sense estrès i bueno, molta més qualitat de vida, vaig pensar que això ho tenia que transmetre a les meves pacients i així ho faig. Vaig estudiar el màster d'homeopatia, bueno, que em va ajudar a fer una transformació de creences i de veure la vida d'una altra manera. Em vaig introduir en el món de la nutrició, de la fitoteràpia, de la suplementació, en la gestió de l'estrès i el creixement personal, i de tot això doncs, va sortir la meva manera de practicar la medicina, no? La medicina que és única, però amb moltes més eines per ajudar els pacients.
Estem parlant de la ginecologia holística?
Sí, la ginecologia holística és aquella que veu a la dona no com un aparell, a l'aparell genital, sinó com una integració de sistemes que, a més, està relacionat amb tots els éssers vius del planeta i que va més enllà només del pla físic i que integra el pla de les emocions i també el pla espiritual, entenent-lo com un pla de satisfacció personal, d'introspecció i d'autoconeixement.
Podem dir que aquests són els elements que complementen a la convencional.
Sí. És a dir, que l'únic que fem és ampliar els coneixements i descobrir altres eines, com la nutrició, la gestió de l'estrès o de les emocions, que al final ens ajudaran a fer de la nostra vida una vida més saludable i plantera.
Tens aquests, les etapes vitals de la dona, li sembla bé si fem un recorregut per elles?
Sí. La dona, des de que neix fins que mor, passa per tres o quatre etapes fonamentals. La primera és la infància, després ve l'adolescència, i per tant hi ha un pas a través de la pubertat. L'època en què algunes dones, no totes, decideixen ser mares, i per tant experimenten la maternitat, i els canvis que es produeixen després de ser mare, que no són pocs, no només físics, sinó a nivell emocional i mental. I, per últim, la meravellosa etapa de la sabidoria, que és la menopàusia. Són etapes de la vida, són un camí de creixement i cada etapa ens aporta unes experiències que ens ajudaran a completar-nos com a sers. El viure cada etapa amb les seves avantatges i desavantatges de la manera més positiva i més realista possible, però sapiguem que estem en el lloc que tenim que estar, que fem el que volem fer i que disfrutem de la vida, ens ajudarà a traspassar per aquestes etapes amb la sintomatologia normal, sense medicalitzar ni convertir aquestes etapes en una patologia, i ens ajudarà a crear-nos més salut i benestar.
Estem parlant del fet d'abraçar els canvis que viu la dona de forma evolutiva.
Sí, perquè amb la medicina convencional, la que ens han ensenyat a les universitats, es parla molt de curar, però es parla molt poc de prevenir. I per prevenir hem d'estar informats i educats.
Hi ha algun llibre que recomani a les oients del Viure des de l'Essència?
Sí. Hi ha un llibre que es diu Viatge al segle menstrual, de l'Anna Sàlvia, que parla una mica del viatge al segle menstrual. No? I després hi ha una autora americana, la Northrup, que és una ginecòloga holística, que ella té diversos llibres. Un es diu La sabidoria de la menopàusia, un altre es diu Madres e hijas, i un altre es diu Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer, que la veritat és que són molt interessants i quan me'ls vaig llegir em va ressonar molt totes les etapes i com les havien de viure a nivell físic, emocional i espiritual les dones. No?
Doncs, si li sembla bé, tanquem el cicle del programa d'avui de ginecologia holística, aquest viatge al descobriment de la dona, no? D'aquesta evolució que vivim dins nostra i que, com dèiem, hem d'aprendre a abraçar i estimar.
Sí, perdona, Glòria, un moment, eh? Hi ha un dit que m'agrada molt, que és que amb la primera regla la dona descobreix el seu poder. Durant els anys menstruals practica el seu poder i amb la menopàusia s'empodera.
Moltes gràcies, doctora Emma Esteve, per la seva reflexió.
Gràcies a tu.
Viure des de l'essència.
setmana amb l'escriptor Ferran Caubet.
El programa ens acompanya Ferran Caudet, CEO en Economia Humana. És rellevant? És important entendre a on estem en economia i cap a on volem anar. Ferran Caudet, benvingut a l'Ullera des de l'Essència.
Gràcies. Un gust.
Creant una economia més humana és del que parlarem avui. Un procés transformador de la humanitat, certament.
Sí, perquè l'economia és el pilar bàsic que sosté tot aquest paradigma en el que estem. Uh-huh. I, per tant, qualsevol canvi que es produeix en economia influeix en les persones molt més que en altres àmbits. És una clau.
Pensa, creu realment que es pot avançar cap a un nou model econòmic? És dificultós, a vegades sembla que no pugui ser possible.
Sí, sí, el tema és un tema de comprensió de cada una de les persones. És persona a persona i té que veure l'empoderament. Estem en un món en el que l'economia serveix al desempoderament de les persones i està estructurada per a enfortir els egos més potents i per a fer que les persones puguen anar seguint estos egos més potents i, per tant, desempoderant-se. I hem de canviar, i està fent-se un procés de transformació cap a un món empoderat, cap a un món en el que cadascuna de les persones va agafant part del seu poder personal, també en economia, i aquest empoderament produeix una transformació inevitable.
Quins ingredients podríem compartir amb els oients, no? Aquest empoderament que probablement molta gent li ressona, té ganes de, però com poden començar aquests petits canvis?
Bueno, és una qüestió de petites decisions viables. El consum conscient, votes cada 4 anys, però compres tots els dies, no és el mateix comprar unes coses que altres. Bueno, saber, no? Què món vols recolzar amb la teua energia, diners, que són, al final, els diners són energia, no? Energia en el sentit que és capacitat de fer coses, de manifestar coses. Per tant, quan tu compres en una certa empresa, estàs facilitant que aquesta empresa manifeste el món que representa. Si és una empresa amb poca consciència, manifestarà un món amb poca consciència. Per tant, ahí tenim molt a fer. I després, bueno, pues en altres decisions en quant a, bueno, quins tipus de tallers o de formacions fas o quins tipus no fas, què autoritats segueixes, externes, o si comences a escoltar la teva intuïció i a escoltar la capacitat, la saviesa interior que tots tenim.
És anar des d'aquest sentir, no? La importància de posar-hi consciència, com vostè bé diu, no? Mirem on anem a comprar, què comprem, on s'ha creat aquest producte.
La traçabilitat, molt important.
És vital, eh?
I no fer-ho com una obligació o com una qüestió ideològica, sinó com un goig, com un aprendre a crear el món que jo sent en el meu interior. No el crearan els polítics i no el crearan les grans teories econòmiques ni les universitats. El creem persona a persona. Persona a persona. Negoci a negoci.
La importància de la presa de decisions, no? O sigui, aquest poder desaprendre per tornar a aprendre. Hem
exacte.
D'aprendre novament, però per aprendre novament hem de deixar aquest vell paradigma que ens ha portat al moment actual, aquest caos, que com comentàvem abans, perquè hi hagi ordre, poder primer ha d'haver-hi un caos important, que és una mica el que estem visquent.
Clar, perquè és el caos d'aquest vell paradigma, que diem, que està basat en emocions gairebé negatives, necessàries per aprendre coses, però negatives, com pot ser la violència, la codícia, i tant. I, bueno, hem de transformar aquestes emocions en emocions com la cooperació, com el benefici, el bé comú.
Hi ha un canvi, eh? No, està notant vostè un canvi a la societat a nivell amb el que estan gestionant, eh?
Sí, sí. Bueno, nosaltres portem des de 2008 de fent una investigació personal i grupal entre moltes persones, i la veritat és que el canvi és imparable. Perquè, clar, segons a on tens la mirada, vull dir, segons a on estàs, pots veure més clarament el canvi o no.
Per les persones que ens estan escoltant, alguna web on es puguin dirigir, algun llibre que vostè pugui recomanar, perquè estem despertant, estem posant aquesta llavor i necessitem nodrir-la. Com la podem nodrir? Què els podem dir als oients perquè puguin continuar aquest caminet a la consciència d'una economia més humana?
Sí, bueno, hi ha moltes organitzacions, afortunadament, que estan fent una llavor molt important, com pot ser pues, el tema del bé comú, està el tema de l'economia social i solidària, que ara mateix aquí a Barcelona té molt bons referents, estem nosaltres, economia humana, economia verda, economia blava...
Ja tenim un ventall. Ja ens podem posar davant de l'ordinador, començar a fer recerca i sentir aquest viatge cap al coneixement, no? I treure aquest lideratge intern que tenim tots dins nostre i no deixar-nos portar, sinó portar a nosaltres el nostre propi cotxe, el nostre propi viatge.
Sí.
Moltíssimes gràcies, Ferran Caudet.
Gràcies a tu, Glòria.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Fundació Mútua General de Catalunya t'ofereix aquest consell de salut.
Tenim a l'altre costat del telèfon a l'especialista en infermeria Mireia Montagut, de la Mútua General de Catalunya. Mireia, molt bones, com estàs?
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, aquí esperant que ens donis consells, que ens acompanyis en aquest punt davant de la pregunta: com hem de reaccionar davant d'una cremada, aquesta situació tan freqüent que ens trobem, no? Moltes vegades, sobretot a la cuina.
Sí, doncs mira, primer de tot, superatot, és separar la persona de la gent que us ha provocat aquesta cremada. Després, posteriorment, s'hauria de remullar amb aigua fresca, submergint aquesta cremada, bàsicament amb la idea de que així no progressa la cremada a capes més profundes, minimitzem a la vegada el dolor i intentem que no aparegui les frictenes, que es coneix com a butllofes. Posteriorment, retiraríem, perquè no comprimeixi la pell, perquè si hi ha una inflamació, llavors intentaria evitar, doncs, que si hi ha peces de roba no estiguin adherides a la pell, les retiraríem, i també retiraríem joies com anells, rellotges, perquè tot això podia comprimir. Posteriorment taparíem la cremada i ho portaríem a valorar en un centre sanitari.
El fet és, el primer que hem de fer davant d'una cremada és mullar-la amb aigua freda?
Correcte, perquè així fem que no progressi la cremada i a la vegada evitem que surtin les frictenes, que el que fa és podria haver un risc d'infecció.
A partir d'aquí, si el primer ens apropem al primer centre de salut que trobem, com ho hem d'embolicar? De quin gènere ha de ser la roba o la gasa per poder protegir fins que arribem a que ens ho curin?
Una estèril mateix, una gasa de cotó, d'aquestes de medicina.
I si no la tenim a mà?
Si no la tenim a mà, un drap o alguna cosa neta, un drap o un de cotó, que no sigui ni cotó fluix, que no hi hagi pèl, que no es pugui enganxar a la cremada. Ha de ser un gènere que no desprengui cap tipus de pèl.
Mireia Montagut, moltíssimes gràcies pels teus consells des d'aquí, des de la Mútua General de Catalunya. Una abraçada ben forta.
Moltes gràcies a tu.
La Fundació va ser promoguda per la Mútua General de Catalunya, entitat especialista en assegurances de salut amb les màximes cobertures i la millor relació qualitat-preu. Informa't al 93 414 3600.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Ciència i consciència, amb la doctora Luján Comas.
A la secció de Ciència i consciència ens acompanya la doctora Luján Comas, llicenciada en Medicina i Cirurgia, autora del llibre ¿Existe la muerte? Ciència, vida i trascendència. Doctora Luján Comas, benvinguda.
Hola, Glòria. Gràcies.
Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, al Viure des de l'essència. Avui parlarem... Ens explicarà com el cos és un holograma, no? Doncs... No el nostre cos és simplement matèria, hi ha alguna cosa més, cert?
També, i som un camp d'energia, som una imatge hologràfica i que és molt important per després fer els tractaments. Imagina't que el Dennis Gabor, l'any 1948, va tenir el Premi Nobel per descobrir la possibilitat de poder obtenir imatges tridimensionals de qualsevol objecte utilitzant una llum làser. Què vol dir una llum làser? Pues que tenen totes les partícules, tenen la mateixa direcció i estan en coherència de fase. Aquesta llum que veus aquí és una llum dispersa. La llum làser no, tots van alhora. Totes les partícules van alhora. Llavors, aquesta llum té les característiques de fer hologrames, que són patrons d'interferència energètica, són fotografies en tres dimensions, que tenen una característica que cada trosset d'aquesta fotografia, si li tornéssim a passar el làser, veuríem la fotografia sencera. En una fotografia normal, tu la talles a trossets, agafes un tros i és un tros.
Un fragment,
sí.
I trobes la totalitat.
Sí, exacte. En un holograma és això. Llavors, no únicament això és un holograma, tothom ha vist hologrames, sinó que el nostre cos també és un holograma. Tenim Fritz Albert Popp, que el 1970 va descobrir que l'ADN emet una llum dins del rang làser. És una llum que en resposta a la llum exterior és un ultravioleta coherent. I és la base de la informació per totes les cèl·lules. Està, tot el nostre cos està instantàniament informat de tot el que passa en el cos, no? És com un petit univers. La idea de l'holograma és, bueno, està molt posada a tot l'univers. L'univers és un holograma, segons el David Bohm. Però jo voldria també dir que el nostre cos és un camp elèctric i que s'ha demostrat que és un camp elèctric. I no cal estar en el cor per tenir la informació del cor, sinó simplement estant a la pell podem obtenir els registres d'un electrocardiograma o podem tenir un electroencefalograma al cap, posant aquests...
Per tant, des de la pròpia pell.
Des de la pròpia pell, perquè tots són pantalles d'informació. I això es transmet, no està únicament al cor. Nosaltres som un camp electromagnètic i un camp hologràfic, i està la informació de tot.
El tema de la vibració, no? La importància de com que som energia, hem de vibrar alt. Anem en compte amb el que pensem?
Sí, perquè com som aquest holograma, nosaltres no estem separats de l'univers, nosaltres som una part de l'univers. Tot està unit, el que pensem, el que sentim, el que fem, afecta la totalitat.
Aquest, el som el que pensem, no? Pensem en positiu per poder avançar i seguir construint.
Sí, sí.
Algun altre ingredient més que vulgui aportar en aquest petit univers que estem descobrint, que tenim dins nostre, doctora?
Aquest petit univers és que, bueno, que la base de les medicines energètiques també es poden fer en aquestes pantalles hologràfiques, com pot ser una orella, pot ser l'iris, pot ser el peu. Des d'aquí es pot tractar l'interior del cos, perquè en aquest holograma està la totalitat.
Doctora Luján Comas, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquest programa. Fins ben aviat.
Gràcies.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. L'art des de l'essència, amb l'historiador Josep Fèlix Benz.
Ens acompanya Josep Fèlix Benz, president del Real Cercle Artístic de Barcelona, referent cultural a la ciutat, crític d'art i historiador. Benvingut al programa.
Sí, hola, moltes gràcies.
Nascut entre pinzells, un gran vincle amb el món de l'art des de ben petitó.
Doncs sí, bé, vaig tenir la sort de néixer amb una família doncs, que provenia d'artistes, ja des del meu avi, Joan Oliver Sardà, el meu tietavi, Ricardo Duran, la meva mare, Conxita Oliver, dos germanes que tinc, que també una és pianista, l'altra és escultora. O sigui, he viscut entre pinzells, entre fang, entre música, no. Doncs des de ben petitets.
Clar, sí, ben petit. No hi havia una altra, no? O
sigui, era l'ambient de casa.
Era l'ambient.
I també, bueno, per aquest motiu suposo que també, doncs, moltes reunions, moltes amistats, o sigui, l'atmosfera que jo vivia, doncs també sempre doncs, anava molt dirigida amb aquest ambient artístic i cultural.
Podríem dir que, sobretot, la influència materna va ser la impronta de la seva professió i passió?
Sí, segur, segur, clar. Ja, el tenir aquest ambient des d'aquests petitets, pues, sembla que no, doncs t'empaltes, no?, de tot allò, et sensibilitzes molt. És un, a més, clar, l'art és una sensibilitat fantàstica i bé, doncs tenir-ho a casa doncs sempre ha facilitat molt que després doncs, jo acabés dedicant-me a aquest ambient.
Probablement, però, sempre hi ha una pinzellada que fa que un senti realment cap a, que es vol dedicar en aquest món. Algun artista en concret que ens pugui comentar?
Sí, a veure, com he dit abans, no?, a casa doncs, sovintejaven molt artistes, crítics, persones relacionades amb aquest món. Però que sí que és veritat que quan, en aquell moment que un comença l'adolescència i ja tens que dirigir-te una mica amb allò que vols fer, doncs va aparèixer una persona que en aquell moment era un escultor, que era el mestre de la meva germana, que era el Lluís Montaner Moll Fulleda, un artista al qual, doncs bé, a mi em va influenciar molt, o sigui, em va impactar molt aquella persona, aquelles vivències, aquelles explicacions, el seu art. Vaig tenir l'oportunitat d'estar en el seu estudi, de viure'l molt de prop. I sí que és veritat doncs, que a mi doncs, em va captivar, no? És un personatge màgic i que sí que va ser doncs, potser un punt d'inflexió al meu futur.
Als 16 anys, Antoni Clavé, també?
Sí, després, doncs bé, ja quan ja em vaig endinsar i vaig començar doncs, la carrera d'art, doncs clar, vaig tenir després doncs, altres artistes també més o menys directament vinculats a l'Antoni Clavé. Després va venir ja el gran mestre que per mi després ha sigut, que ha sigut en Joan Abelló i Prat, i després han vingut d'altres, doncs, en fases ja més sí, properes, no?, com Matlam, etc.
Creu en la casualitat de la vida?
No, crec que una ha d'estar-hi. O sigui, sí que et poden passar moltes coses, però si et quedes a casa, si no hi ets, ja, doncs no. Llavors, quan hi ets, sí, que passen coses, i llavors quan passen coses, doncs...
És allò de que la sort agafarà treballant, eh?
Exacte, exacte.
President del Cercle, del Real Cercle Artístic de Barcelona, quants anys fa que està nodrint palau? El Palau Pignatelli.
La meva relació amb el Cercle doncs, ja ve també de jovenet, per relació familiar i perquè doncs, era un lloc que també sovintejàvem. El que sí que directament ja des de que jo vaig accedir, això va començar, doncs, com he dit abans, gràcies al Joan Abelló Prat, que va ser president d'aquesta entitat, i en l'any 2006 em va convidar perquè formés part d'un comitè per elaborar els actes de commemoració dels 125 anys. I bé, des d'aquell punt, des d'aquell moment, doncs, vaig col·laborar aquell any amb molt de gust i després ja m'hi vaig quedar. M'hi vaig quedar. I llavors ja va ser el 2009, quan ja vaig entrar amb la Junta, va morir el Joan, pobre, i bé, ja des de la Junta pues, ja em vaig quedar. I actualment doncs, tinc aquest honor de presidir-lo.
Si hagués de definir amb una paraula, quina paraula li dedicaria al senyor Joan Abelló?
Home, per mi, a part de un gran amic, com és normal, i un també fet com de pare, quasi, però jo el definiria com el mestre.
El mestre. Amb aquestes paraules, acabem la càpsula d'avui, no?, des de l'art, des de l'essència, amb el senyor Fèlix Benz, president del Real Cercle Artístic de Barcelona, un referent en el Palau Pignatelli, no?, aquest edifici construït sobre un antic palau brillant. Ens convidarà un dia a venir-hi?
Home, és un espai meravellós, al cor de la ciutat, a finals del carrer Arcs, i allà doncs, tots esteu convidadíssims a que vingueu a descobrir, i els que ja el coneixeu, doncs, vine a disfrutar de les activitats que ja hi fem.
Moltíssimes gràcies, senyor Carintens.
Moltes gràcies per venir.
Viure des de l'essència.
El programa d'avui amb una frase que diu el següent: la pau parteix del nostre interior, no la vulguem cercar fora. Gràcies a l'equip tècnic Toni Huguet, gràcies a vostès per estar aquí escoltant-nos i acompanyant-nos. Fins la propera setmana.
Ràdio Estel.
S'ha acabat, que no s'hi aixeca el cap, que no tinc forces per continuar cap endavant. Quan sento que m'he fet petit, que ja no crec en mi, que el món continuaria igual si jo no fos aquí. Llavors m'esforço a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre prendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida, el món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida, el món t'espera. Sento que res té sentit, que el món està girat, que no sé com posar un peu a terra i recomençar. Quan sento que no queda res, el que sempre he lluitat, i cau cada desig que m'ajudava a avançar. Torno altre cop a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre vendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida, el món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida, el món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida, el món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida, el món t'espera.
A radioestel.cat, tu tries.